Info Migdia.
És dimarts 23 de gener, com cada dia saludem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Doncs avançarem els continguts de l'edició informativa d'avui i ho fem com sempre amb titulars. Avui l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha estat entrevistada al programa La Ciutat d'aquí, de Ràdio Calella Televisió. Candini ha explicat que l'aplicació de l'article 155 ha frenat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella.
Candini també ha confirmat que el trasllat de l'escola Salicru es farà per Setmana Santa i que al març es farà una jornada de portes obertes per visitar els nous equipaments.
També s'ha referit a la problemàtica sobre el cas d'acumulació de trastos i altres andròmines, acumulació també de brutícia als baixos d'un local comercial en un edifici a mig construir al carrer Sant Jaume. Candini ha explicat avui al programa La Ciutat, ha detallat quines actuacions s'han fet per resoldre aquesta situació des de l'Ajuntament de Calella. Més coses. El pressupost municipal per l'any 2018 ha quedat aprovat de forma definitiva. Va ser ahir, en la sessió extraordinària del ple, després, doncs, de desestimar les reclamacions presentades per les associacions de veïns i també pel sindicat Comissions Obreres.
També va quedar aprovada la plantilla de personal. Els 9 vots a favor de l'equip de govern ha permès la seva aprovació davant les 5 abstencions d'Iniciativa, Esquerra i el PP.
Els propietaris dels establiments comercials i també els veïns dels dos trams finalitzats del carrer Bruguera, de les obres del carrer Bruguera, es mostren satisfets amb el nou disseny del carrer.
Escoltarem les opinions dels residents i dels treballadors de la zona en relació a les obres.
I també gas natural, que ha donat per resolta la fuita de gas que es va produir ahir al matí en una canonada de gas del carrer Jovara.
La incidència va estar causada per les obres de reparació de les canonades que ja està i ho està portant a terme a diversos carrers de la ciutat. En aquest cas, el carrer Jovara, en el tram comprès entre Sant Joan i Sant Pere.
I Endesa ha enllestit els treballs de millora i reforma tecnològica a la subestació de Calella.
S'hi ha fet una inversió de 50.000 euros aportats íntegrament per la companyia elèctrica, que han permès incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a la zona.
I avui també a l'Info Migdia tindrem en directe el president d'Òmnium Mataró Maresme per parlar de la convocatòria dels dos premis de literatura infantil i juvenil d'aquesta entitat, una convocatòria que es fa a tots els centres i també instituts de la nostra comarca, també d'aquí de la ciutat de Calella. Avui Carles Estapé a l'Info Migdia. Doncs, com dèiem, Candini ha dit que el 155 ha frenat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume. L'alcaldessa ha revelat avui al programa La Ciutat que s'havia previst la presentació pública del projecte al llarg del mes de novembre passat i de la mà del Departament de Salut de la Generalitat. L'ampliació no se centraria exclusivament a l'àrea d'urgències, com s'havia parlat en un primer moment, sinó que abraçaria també tota la resta d'instal·lacions. Així s'havia pactat amb l'aleshores conseller Comín, contemplant un finançament amb caràcter plurianual amb inversions a partir d'aquest 2018.
Montserrat Candini ha explicat quin era l'acord al que s'havia arribat amb el Departament de Salut i que ara s'ha truncat per la intervenció dels comptes de la Generalitat per l'aplicació de l'article 155.
Em vàrem acordar que al llarg del mes de novembre ell faria una visita aquí i no únicament era el tema de les urgències, sinó una ampliació d'hospital amb uns planells que tots dos ja ho teníem treballat, però lògicament per part del Departament de Salut, que són els que tenen endavant, doncs la inversió és el que té la importància per poder-ho presentar al conjunt de la, diguem, de la nostra ciutat. Per fer una inversió, no per aquell el 2017, però sí ja a l'inici aquest 2018, amb una inversions, allò que s'anomena en termes administratius, plurianuals, és a dir, en un període de 4 a 5 anys que pogués ser una realitat. Tot això, clar, lògicament s'ha aturat.
L'alcaldessa ha posat de relleu la greu afectació que està suposant el 155 per la gestió del dia a dia, també en ciutats com Calella, encara que se n'intenti minimitzar els efectes. Ha denunciat, per exemple, que a dia d'avui encara no se'ls ha comunicat quins ingressos rebrà l'Ajuntament per la taxa turística.
Amb tot, Candini ha dit que confia, que té la ferma convicció que hi haurà govern a la Generalitat de Catalunya en les pròximes setmanes, que recuperaran llavors les institucions i es desencallaran projectes com el de l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume i que el govern del Partit Popular a l'Estat espanyol ho acabarà acceptant, ha dit Candini, perquè també necessita retornar a la normalitat i a l'estabilitat institucional.
Jo estic convençuda que no podran tenir, malgrat estar basats a quina manera actuen, que sempre és la manera d'actuar, insisteixo, de la repressió, de la no raó, de la imposició enfront la reflexió, del vèncer en lloc del convèncer, tot això estan molt basats. Però jo crec que en el moment en què hi hagi govern, per la seva pròpia, diguem, necessitat d'entrar a una normalitat política també d'ells, però molt incòmode que els hi sigui, val? Jo crec que ho acceptaran.
L'alcaldessa de Calella ha cridat a no normalitzar la repressió que està exercint el govern de l'Estat utilitzant tot l'aparell judicial. Ha qualificat d'escandalós l'escrit de Fiscalia en allò que fa referència als fets de la nit de l'1 d'octubre a Calella i ha acusat el ministre Zoido de respondre amb falsedats a la pregunta que se li va formular sobre l'actuació dels guàrdies civils allotjats a l'Hotel Vila.
El que estan fent és certament un muntatge absolutament novel·lat per, en el novel·lat des del tumulto fins tantíssimes coses, mirar, doncs, diguem-ho, per on poden actuar judicialment, no? Jo crec que en el cas de Calella, a més és escandalós, però en canvi jo vaig percebre, potser dieu-me ingènua, però jo vaig percebre que ell no tenia ganes de parlar de Calella.
Ha refermat que encara no se l'ha citat a declarar, però que té constància que s'està articulant un expedient per vincular-la a un presumpte delicte d'odi. En tot cas, admet que continua preocupada per les amenaces de mort que ha rebut, davant les quals Mossos d'Esquadra i policia local li han aconsellat incrementar les mesures de seguretat personal. A tall d'exemple, fa setmanes que no comparteix a través de les xarxes socials la seva agenda pública, com si feia anteriorment.
Però Candini també ha deixat altres titulars en la seva entrevista avui al programa La Ciutat, com per exemple que el trasllat del Salicru es farà per Setmana Santa. Així doncs, els alumnes de l'escola cursaran el tercer trimestre a les noves instal·lacions, a la fàbrica Llobet Cur. I ho ha confirmat Candini, qui ha anunciat a més que a partir de la segona quinzena de març es farà un cap de setmana de portes obertes per visitar tot el complex educatiu. Aquest és un dels grans projectes del govern municipal que encapçala Montserrat Candini.
El calendari s'està complint i l'obra de rehabilitació de la fàbrica Llobet Guri per traslladar-hi l'escola Doctor Carles Salicru, que ocuparà tota la planta baixa de l'equipament, estarà enllestida a finals de febrer o principis de març. La setmana passada, en una reunió amb representants del Departament d'Ensenyament, de l'Ajuntament de Calella i de la direcció del centre, es va acordar, segons ha dit Candini, que el trasllat es farà per Setmana Santa perquè les classes es puguin reprendre després de vacances i inaugurar les instal·lacions educatives.
Es farà el trasllat en la Setmana Santa, en el període de la Setmana Santa. Vàrem parlar l'altre dia amb la comunitat educativa i la comunitat educativa doncs ja van estar d'acord també. Nosaltres les vigílies de tot això ja els hi aviso ara que farem una jornada de portes obertes abans de que s'obri ja l'escola, però una jornada de portes obertes de tota la fàbrica Llobet i lògicament doncs de l'escola, no? Per tant, cap al cap de setmana, no dic que sigui aquest ben bé, però cap al cap de setmana, 17, 18, 24, 25 de març, 17, 18.
També quan el trasllat, i en aquest cas en termes de mobilitat i seguretat, en les pròximes setmanes s'instal·larà un semàfor a l'alçada de Sant Pere per facilitar-hi l'accés dels alumnes. L'alcaldessa ha confirmat que es deixaran per l'estiu les obres previstes per eixamplar la vorera del carrer. Al setembre s'inaugurarà també l'Hostal Vell, espai on se centralitzaran els serveis de promoció econòmica, comerç i joventut. Trigarà una mica més l'auditori que es construirà darrere l'edifici que hi ha a peu de carreteres, que en serà un annex i tindrà capacitat per 140 persones.
I com dèiem avui, l'alcaldessa ha confirmat que l'Ajuntament ha fet una desena de requeriments judicials per treure el malalt de Diògenes que ocupa els baixos de l'edifici a mig construir que hi ha al costat del Parc del Mau, on l'acumulació de trastos i brutícia suposen un perill com a mínim en termes de salut pública també pel propi ocupant.
Candini ha confirmat que l'home que l'ocupa pateix Diògenes i que en tractar-se d'una propietat privada, l'Ajuntament no hi pot actuar sense una ordre judicial.
Demanar al jutjat d'Arenys amb informes d'actuació per part de la policia i amb fotografies, en tot, de que, sisplau, que ens ajudi per poder nosaltres, què? Tapiar. En el moment que nosaltres, clar, no podem fer-ho mentre hi hagi una persona dins, això és evident, no? Ah. I és una persona que, tot i que en algun moment pot dir, home, però pot ser quan surti algú que estigui preparat. Mai tens la certesa, perquè és una persona que no està gens equilibrada.
Des de Calella s'ha demanat a l'autoritat judicial que actuï amb diligència pel risc evident que comporta la situació i que ahir també denunciaven els veïns de l'edifici habitat que hi ha al costat.
Aquests són els temes que han sortit avui a l'entrevista a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, en termes d'actualitat política, però també hem de fer referència al ple municipal amb caràcter extraordinari que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Calella, en aquest cas per donar l'aprovació definitiva al pressupost general de la corporació per aquest exercici 2018. És així després de desestimar les reclamacions presentades per l'Associació de Veïns de Codina i Calella Centre i també la Federació de Serveis a la Ciutadania del Sindicat Comissions Obreres. També ha aprovat definitivament la plantilla de personal.
La sessió extraordinària del ple municipal celebrada ahir va finalitzar amb l'aprovació del pressupost i de la plantilla de personal per 9 vots a favor, corresponents a l'equip de govern, format pel PDeCAT i el PSC, i les abstencions d'Iniciativa, el PP i Esquerra. El portaveu del PP al consistori, Josep Maria Pérez Basart, ha preguntat al govern si les associacions de veïns podien disposar d'un local propi i d'una subvenció municipal, dues de les reclamacions de les entitats veïnals.
Sense tenir que tocar el pressupost, probablement hi ha possibilitats perquè disposin d'un local i segurament que els oferireu algun local, ja sigui la fàbrica Llobet o algun altre lloc, ja sigui compartit o no. Suposo que amb això no crec que hi hagi cap problema al respecte. I per tant, i en quant a la ronda de les subvencions, suposo que també quan ells entrin i formalitzin, si és que ja ho han fet o no ho han fet, aquestes associacions, doncs, també entraran dintre la ronda de les subvencions per part de l'Ajuntament i en conseqüència també rebran la subvenció corresponent.
El regidor d'Hisenda i Recursos Interns, Jordi Sitjà, ha respost que les associacions de veïns podien presentar-se a les subvencions, ja que tenen el mateix dret que qualsevol altra entitat de la ciutat, i ha assegurat que estan valorant la possibilitat de cedir-los un espai a la fàbrica Llobet, subjecte a la disponibilitat de la fàbrica.
Podem continuar valorant-ho, n'hem parlat de vegades amb ells. Hi ha una possibilitat futura de com es vagi coneguent quina és la disponibilitat que pugui venir a la fàbrica Llobet. Si a l'Ajuntament de Calella haguessin de facilitar una entitat un local, un espai a totes les entitats del poble, potser no podríem respondre positivament i, per tant, no és que no, però ho hem de valorar.
Doncs aquestes eren les declaracions del tinent d'alcaldia de Territori, d'Hisenda i Recursos Interns en el ple municipal que vam poder seguir en directe aquí al 107.9 de la FM. Passen ara 42 minuts de l'una del migdia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I seguim el repàs a l'actualitat informativa d'avui dimarts 23 de gener. Ens centrem ara en unes obres de les quals fa setmanes que n'hem parlat, les obres de remodelació del carrer Bruguera. Pel moment hi ha dos trams d'obres que han quedat finalitzats després de les obres de renovació que s'han fet en el paviment, també la substitució de la xarxa de clavegueram i de les canonades. Ara en marxa la tercera fase d'aquest projecte urbanístic. Es tracta dels trams compresos entre Sant Joan i Ànimes, on ara hi ha un nou paviment, Andrea, a dos nivells, també pilones metàl·liques que separen la vorera del trànsit rodat, unes obres, una finalització de les obres que avui has anat a visitar tu mateixa. També has recollit opinions tant de veïns com de propietaris d'establiments, la seva opinió sobre com ha quedat el carrer després de les obres i totes les molèsties que aquestes han generat.
Doncs sí, els propietaris dels establiments d'aquests dos trams de carrer coincideixen en valorar positivament el nou disseny del carrer, especialment per l'accessibilitat.
Bueno, la finalitat del carrer, bueno, la idea ha sigut bona, no? Trobo que el que és canvi sempre són bons. Sí que és cert que les places d'aparcament han desaparegut, però la gent ho ha agafat amb alegria. La gent passeja més, els cotxets poden passar, trobo que ha sigut positiu. De moment la canalla es pot aparar a l'aparador, els cotxets poden passar, la gent també. Penso que sí, que en general la gent està contenta.
Bueno, ja sabem que quan comencen unes obres, doncs a vegades es fan una mica llargues per la pròpia feina, doncs, que dona arreglar-ho, no? Però finalment ha quedat fantàstic, ha estat molt bé. Sobretot les voreres són molt més amples, es pot circular molt més bé, per tornar evidentment, i bueno, veig que inclús em sembla que potser hi ha una miqueta més de moviment en quant a les persones, pel carrer Bruguera. O sigui, està molt millor, perquè abans el problema que teníem és que eren molt curtetes i era molt incòmode per poder circular, i la gent potser no passava per aquest carrer per la pròpia incomoditat. Fixa't, per exemple, per posar-te un exemple, a les parelles que tenen bessonada, que tenen dos nens i porten el cotxet, no podien passar per la cera, i ara sí, hi poden passar.
Bé, la veritat és que molt bé. Per la meva feina, que és de fisioteràpia i rehabilitació, doncs l'accessibilitat és molt bona, vull dir que per mi perfecta. L'únic que ara la gent s'ha de conscienciar que les coses s'han de cuidar, perquè, bueno, mai com ara hi havien hagut tantes orinades d'agost com fins al moment, i, bueno, suposo que de mica en mica la cosa es anirà calmant una mica, però el carrer queda molt maco, però entre tots l'hem de cuidar, ha valgut la pena. De totes maneres, aquí teníem problemes de mobilitat de la gent, i en tot moment els que els operaris i els de les obres ens van ajudar en tot moment, vull dir que no, cap queixa.
Els veïns del carrer també estan satisfets amb la nova fesomia del carrer, tot i que afirmen que l'asfaltat es desgrana i que les rajoles no estan prou juntes. Escoltem-los.
De carrer així sembla maco, inclús mirant del segon pis, dius, carai, mira que maco que queda. Però ara noto que a dia que vaig mirant, primera vez, aquí n'hi ha moltes d'aquestes que no estan, on sembla que no estan prou ben posades.
Les rajoles.
I m'hi entrebanco, passant, quan me queda la sabata enganxada. I això es desgrana molt, que abans no es desgranava. L'asfalt, una vegada ja ho vam haver de canviar perquè no sé què va passar. No aquest, però el que hi havia abans es desgranava, llavors ho vam haver de tornar i llavors no es va desgranar més. Penso que mica en mica fins a com està. Es va desgranant, poc a poc. Les rajoles, inclús aquestes ja, fixeu-vos que hi ha moltes que estan obertes. Sí. I això quan plou, l'aigua escutarà a dintre. Si us fixeu, hi ha moltes que està una mica obert. No està ben lleig rejuntat?
Bastant bé, m'agrada bastant. Bueno, les aceres bastant, és un avantatge, perquè com era petit, bueno, quan vaig tenir el meu fill, no podia passar amb el cotxet, ara ha millorat molt. Han tardat una mica, penso jo, però bueno, sí, m'ha aguantat bé. No, jo prefereixo que hi hagi opcions d'aparcar, que no siguin al carrer, que quedi millor, que, i és que es busquin altres opcions de pàrquing, que no al carrer, però bueno, això ja és, m'agrada més així, que no cotxes.
El tram comprès entre el carrer Ànimes i Amadeu està actualment en obres. Un cop finalitzades, tindrà el mateix disseny que els dos primers trams de carrer.
Un projecte de remodelació del carrer Bruguera que està suposant una inversió de 270.000 euros. Altres coses, encara en relació a la via pública, resolta la fuita a la canonada de gas del carrer Jovara, una incidència que va ocórrer ahir dilluns al matí a resultes de les obres de reparació que està fent la companyia de l'aigua Calella en el tram comprès entre Sant Joan i Sant Pere, un operari que estava manipulant una retroexcavadora a l'alçada del carrer Mates i Rodés, va tocar la canonada de gas i va provocar-ne la fuita. Es va activar llavors el protocol d'emergència que va comportar, doncs, el desplaçament tant d'efectius dels bombers com de la policia local.
L'avís es va rebre a les 10:10 del matí i la incidència va quedar resolta al cap de dues hores aproximadament per tècnics de la companyia Gas Natural. Els operaris estaven treballant en les obres de reparació que Gestaigua efectua aquesta setmana en diversos trams de carrers de Calella, que provoquen afectacions a la mobilitat. Al carrer Jovar els treballs continuaran també avui i s'allargaran fins demà en el tram del carrer Sant Isidre entre Riera i Barcelona. Aquest se li ha d'afegir el tall permanent al trànsit del carrer Bruguera, a l'alçada d'Amadeu, per les obres de remodelació que van començar passat festes amb un termini d'execució previst de 10 setmanes. Avui també hi haurà interrupcions intermitents al carrer Cervantes entre Indústria i Costa i Fornanguera per treballs de poda dels arbres.
I fem encara un darrer apunt perquè Endesa ha enllestit els treballs de millora i reforma tecnològica a la subestació de Calella, que compta amb 31.000 clients de Calella, Sant Pol, Pineda, Santa Susana, Tordera, Canet de Mar i Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta.
S'hi ha fet una inversió de 50.000 euros aportats íntegrament per la companyia elèctrica, que han permès incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a la zona. Aquesta actuació forma part dels plans de millora de les infraestructures elèctriques al Maresme per dotar la xarxa de la comarca als darrers avenços tecnològics.
57.9 FM. Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt. Durant 4 generacions oferim materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93 769 0634. Big Mat Claramunt,
Més de 85 anys al vostre servei.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Tant per beure com per menjar. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. En un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Òmnium Mataró Maresme ha convocat una nova edició dels Premis de Literatura Infantil i Juvenil que s'engloben dins la Festa del Tinter de les Lletres Catalanes. Són el Sambori Òmnium de Narrativa i el Premi Pissiganya de Poesia, dirigits tots dos a alumnes de primària, de secundària, batxillerat i també cicles formatius d'escoles i instituts de la comarca. La convocatòria s'ha fet arribar als centres per convidar-los a participar-hi i d'aquesta manera doncs, promocionar la llengua, també fomentar la creativitat literària dels joves. Carles Estapé és el president d'Òmnium Mataró Maresme, la territorial de la qual en depèn, la local del Montnegre. El saludem ara mateix a aquesta hora a l'Info Migdia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Estapé, què és el Tinter de les Lletres Catalanes? Perquè coneixem la Festa de les Lletres Catalanes d'Òmnium, però ara hi ha aquest Tinter.
El Tinter és aquest projecte que agrupa els Premis Sambori i el Premi Pissiganya. El Premi Sambori, com has dit, és un premi de narrativa per escolars, i el Premi Pissiganya és un premi de poesia, també per escolars.
Uh-huh. Dèiem que es convida als centres escolars, des de primària fins a cicles formatius, a participar doncs, en aquests premis literaris d'Òmnium. Quina és l'acceptació que tenen aquí al Maresme?
Bé, al Maresme, déu-n'hi-do l'acceptació que hi ha. És un premi que s'està extenent, que cada vegada hi ha més escoles que hi participen. Val la pena assenyalar que el Premi Sambori és un premi que s'inicia al País Valencià. Hi ha una fundació que porta aquest nom i Òmnium s'hi afegeix posteriorment, de forma que aquest premi té un abast pràcticament de tots els països catalans. I és molt, molt interessant perquè és una oportunitat per demostrar la creativitat literària dels alumnes de les escoles. També val la pena destacar que es demana als mestres que facin una selecció dels treballs, perquè, si no recordo malament, em sembla que hi ha un límit de presentació de treballs per categoria i centre, de forma que els treballs que arribin al concurs doncs, siguin treballs d'una certa qualitat.
Li preguntava per l'acceptació al conjunt del Maresme de Calella. Crec que també reben algunes obres. De fet, si no recordo malament, fa uns anys enrere fins i tot l'acte de lliurament de premis es va fer aquí a la ciutat, en aquest cas el del Sambori.
Sí, és veritat, sí, fa uns anys, sí. Jo crec que fa 3 o 4 anys.
Exacte.
Sí, ara no ho recordava. Uh-huh. Sí, sí. Bé, jo ara no tinc el nombre d'escoles concretes que hi participen al Maresme, ni tampoc a la vostra zona Calella, però sí que animo a tots els equips docents dels centres i els alumnes a participar-hi. De fet, ara queda bastant pocs dies perquè la data de límit de presentació de treballs crec que és el dia 2 de febrer, uh-huh. Però encara sí és a temps.
Tot i que la branca de país, podríem dir, ha fet que Òmnium tingui molta presència social, també mediàtica, en els darrers temps, no s'ha d'oblidar que els altres dos eixos de treball d'aquesta entitat són llengua i cultura. Totes dues conflueixen en aquests premis, en aquesta Festa del Tinter de les Lletres.
I tant, i tant. Òmnium no ha abandonat ni abandonarà mai, al contrari, que en els propers mesos crec que recuperarem amb força aquests tres eixos de llengua, de cultura, defensa de la llengua, promoció i defensa de la cultura i també de la cohesió social en el nostre país. Continuen sent els eixos de l'entitat i no els oblidem, i crec que reprendrem amb molta força el nostre protagonisme i que volem ser referència de llengua i cultura i cohesió social a Catalunya.
Uh-huh. I no sé si aquesta intenció seva d'Òmnium també ve recolzada per molta gent, no sé si han vist créixer el seu nombre de socis en els darrers temps.
Una barbaritat. En els darrers... Bé, de fet, portem ja uns quants anys de creixement, però recordem que l'any 2012 l'entitat tenia poc més de 24.000 socis i actualment em sembla que estem ja a més de 96.000. I per desgràcia hem hagut de patir l'empresonament del nostre company en Jordi Cuixart, perquè en els darrers 3 mesos aquest increment encara hagi sigut més important i vaja, importantíssim, perquè en els últims 3 mesos hi ha hagut un increment bestial de socis, cosa que s'agraeix i que ens fa ser molt curosos amb els nostres plantejaments i ens sentim molt responsables de donar servei i respostes a tots aquests socis.
Són socis que arriben a Òmnium per voluntat pròpia. No sé si Òmnium també fa campanyes de captació de socis aquí a la nostra zona.
Sí, bé, de fet, Òmnium fa des de fa temps campanyes de captació dels socis a través de diferents mitjans. Segurament molts dels oients hauran rebut alguna vegada alguna trucada proposant-los de fer-se soci d'Òmnium. I a banda d'això hi ha bastanta campanya a les xarxes socials i en diferents mitjans.
Aprofitaré per preguntar-li, perquè quedi clar després d'informacions contradictòries que hem sentit en els últims anys. Com es finança Òmnium Cultural?
Òmnium es finança amb les aportacions dels socis.
Únicament i exclusivament?
Sí, de fet, ja el pressupost d'ingressos és bàsicament les quotes dels socis i després també aportacions i donacions extraordinàries que fan els mateixos socis, i llavors hi ha tot una part d'ingressos que es deriva de venda de merchandising i de la nostra botiga amb diferents elements. I hi ha un percentatge molt, molt petit, molt petit, molt petit de subvencions d'entitats públiques que crec que en el darrer pressupost no arriba ni al 2%, i són sempre subvencions d'entitats locals per activitats que es coorganitzen amb ajuntaments a través de les nostres seus territorials i seccions locals.
Queda clar. Retornem al principi de l'entrevista, que era el motiu de la trucada, aquesta convocatòria dels Premis de la Literatura Infantil i Juvenil, que ens ha portat al final a parlar de diners amb el president d'Òmnium Mataró Maresme, Carles Estapé, que ens ha explicat doncs què són el Sambori Òmnium i el Premi Pissiganya, aquests dos Premis de Literatura Infantil i Juvenil que s'engloben dins aquesta Festa del Tinter de les Lletres Catalanes que organitza Òmnium Maresme aquí a la nostra comarca. Moltíssimes gràcies, senyor Estapé, per haver-nos atès la trucada. Gràcies.
Molt bé, quan vulgueu. Gràcies.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
I abans de donar pas a la previsió meteorològica, ens hem de fer ressò d'una notícia luctuosa, la de la mort de Ferran Mussachs als 80 anys. Havia sigut presentador, locutor reconegut aquí, aquesta emissora, a Ràdio Calella, conegut per programes musicals com Nostàlgia. Va ser el primer presentador d'esports amb Calella Esportiva, també un dels primers presentadors dels esdeveniments que tenien lloc aquí a la nostra ciutat.
Mussach va ser un dels impulsors i director del festival Com els d'abans, l'acte solidari en el que es feien representacions de poesia, cant, balls i altres disciplines artístiques. Vinculat al Club Bàsquet Calella i al teatre, també participava els Pastorets. El funeral serà demà a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria Sant Nicolau de Calella.
El condol d'aquesta casa a tota la seva família. Andrea Medina, fins demà.
Fins demà.
Ara el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs contactem amb el nostre home del temps, en Quim Serra, per saber quin temps ens espera en aquestes pròximes hores. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada ha de continuar marcada bàsicament per les temperatures suaus, ambient primaveral, que ens acompanyarà durant tota la jornada. Amb domini del sol, si bé apareixeran núvols prims aquesta tarda, però seran núvols poc importants i, per suposat, n'hi haurà precipitacions. Amb vents fluixos i amb una situació marítima força tranquil·la, com a molt aquesta tarda, amb petites àrees de marejol poc importants. De cara a demà continuarem amb un temps semblant en el d'avui i amb temperatures que es mantindran un dia més sense canvis importants.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Ens acomiadem fins demà. Notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda aquí al 107.9 de la FM. Nosaltres demà, aquí un dia més, a 2:15 a l'Info Migdia. Us deixem ara amb les notícies en xarxa. Gràcies, fins demà.